Bon dia, què tal, com esteu? És dilluns, dilluns 15 d'abril de 2024 i engeguem motors, comencem setmana al Penedès en xarxa. Des de Canal 20, Domenys Ràdio, Ràdio Sant Sadurní i Ràdio Vilafranca us acompanyarem de dilluns a divendres de 9 a 12. En nom de tot l'equip us saludem al control central Toni Olivella i qui us parla, Sílvia Delgado. Començarem setmana amb aquestes propostes i veus d'aquí uns instants, així que acabem el sumari Roda d'Actualitat, aquesta secció matinal amb la que arrenquem cada dilluns i que ens permet situar el mapa de com anirà la setmana municipi a municipi, què hi passarà, què es cou al Penedès. La roda d'actualitat ens portarà a 9:45 a la primera de les tres cites d'aquest matí amb les notícies de l'Alt i el Baix Penedès, el flash informatiu. I després del flash, els esports del dilluns. Una pluja de resultats, marcadors i anàlisi del cap de setmana en clau Penedès. No hi faltarà, esclar, en aquests esports, la veu dels protagonistes, dels autors dels gols o d'aquells que han jugat un paper i un rol important en els seus partits respectius. A les 10:06, a l'entrevista, ens aproparem al centre de dia als Quatre Vents de Sant Pere Molanta, per saber com està funcionant en aquests primers mesos d'ençà de la seva obertura. Conversarem amb la seva directora, Carol Marcet, i també amb usuàries. A 10:45 de nou parem 5 minuts per saber què passa, com avança aquest matí de dilluns a les nostres comarques al flash informatiu. Després d'aquest segon flash, parlem de jardineria amb Ton Vilarrúbies. Avui la protagonista és la Rosa de Sant Jordi. El Ton ens parlarà de les diferents varietats, de la tradició, de com cultivar un roser, si us regalen rosa per Sant Jordi, com conservar-la més dies o com assecar-la i que ens duri per sempre. Entomarem la darrera hora a partir de les 11:06 amb el professor de filosofia Pere Martí, tot feinejant amb la filosofia. Avui ens parla de l'acceleració de la nostra societat. Aquest no tinc temps. I tot parlant d'acceleració, de com de depressa vivim, ens plantarem el flash informatiu, el tercer i últim d'aquest matí de dilluns, a 11:45. I acabarem amb la coach i psicòloga del programa, la Montserrat Ferraro, i el seu espai Com ser tu. Avui parlem de porno, perquè se n'ha de parlar, de pornografia, i abordarem com podem prevenir aquest accés cada vegada més aviat que fan els infants, els nostres adolescents, a la pornografia. A banda dels tres flaixos informatius, també seguirem l'actualitat a través dels butlletins horaris de les 10, de les 11 i de les 12. Avui estrenem setmana, aquest dilluns 15, i a la roda d'actualitat us expliquem com anirà. dia a dia i municipi a municipi. Comencem a Ràdio Sant Sadurní. Eli Jiménez, bon dia.
Molt bon dia, doncs comencem aquesta roda en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, recordant que fins al 28 d'abril es podrà visitar la Capella de l'Índex de Sant Sadurní, el de Mostra 2024, la Bienal d'Art Local, que enguany arriba a la seva 14a edició amb més d'una vuitantena d'artistes. I seguim avui mateix a Sant Sadurní amb el ple extraordinari del sorteig de les meses electorals que se celebrarà a partir de les 2 del migdia, en una setmana en què s'han de sortejar els integrants de totes les meses del país. De fet, també avui, però ja a les 4 de la tarda, també se celebrarà aquest ple extraordinari a Sant Llorenç d'Hortons, mentre que a banda de sortejos, a Mediona avui es durà a terme una trobada de Catalunya, Ciutat Rural, amb entitats del municipi de Mediona a partir de les 6 de la tarda al Conlavi. Demà, a Sant Sadurní, dins de les jornades de l'Aula de Salut, es farà una sobre el dret a morir dignament a 11:15 del matí al CAP. I també a Sant Sadurní, a 17:15, a l'Escola La Pau, es durà a terme un taller sobre comunicació i gestió de conflictes a càrrec de la mediadora Esther Martí. I encara a Sant Sadurní, a les 7 de la tarda, a la Llar, el psicòleg, director de l'Institut Relacional, escriptor i professor universitari Joan Quintana, impartirà una conferència sobre recursos pel benestar emocional. A Mediona, demà, la farmacèutica Núria Cerrillo impartirà una xerrada sobre hipertensió a les 5 de la tarda al casal Casa Nostra. A Avinyonet del Penedès hi haurà berenar jove amb l'equip de govern a les 6 de la tarda a la sala de plens, mentre que a Sant Pere de Riudebitlles hi haurà píndoles formatives d'informàtica per aprendre a fer compres online a partir de les 5 de la tarda a les escoles velles. I més plens extraordinaris per escollir els membres que estaran a les meses el 12M. A Olesa, per exemple, se celebra demà aquest ple a les 6 de la tarda, a Sant Pere de Riudebitlles a les 2 del migdia i a Sant Quintí de Mediona a les 8 del vespre. Anem a dimecres i tornem a Sant Sadurní, on a les 10 del matí es durà a terme un recorregut exploratori intergeneracional per construir un municipi més inclusiu, cuidador i sostenible. Sortirà des de la plaça de Manuel Reventós i en parlarem, de fet, aquell mateix dimecres a l'agenda al detall. També a Sant Sadurní, dimecres hi haurà marató de contes a càrrec de l'alumnat del primer curs del cicle formatiu de l'Inter a 16:45 de la tarda a la biblioteca. I a Sant Quintí de Mediona, a 10:15 del matí, hi haurà espai sobre criança, cura i educació en col·laboració amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès a les escoles velles. Dijous a Sant Sadurní hi haurà parades al mercat de les cooperatives de l'Escola La Pau durant tot el matí i també hi haurà la visita de la unitat mòbil d'informació al consumidor que estarà a l'era d'en Guineu de 11:15 del matí a 12:15. I a Gelida s'inaugura a les 7 de la tarda l'exposició de pintures propera parada a Gelida, Connection Art, d'Antoni Graner, a l'espai 1880. Anem a divendres i tornem a Sant Sadurní perquè l'Escola La Pau celebra el 18è Mercat Solidari a partir de 16:45 de la tarda. També es presenta a Sant Sadurní el llibre Tast de Paraules. Es tracta de la publicació de Sant Jordi de l'Ajuntament de Sant Sadurní. Es presentarà a les 7 de la tarda a la Fecina i en parlarem, de fet, aquí el mateix divendres amb dos dels seus autors. I a Gelida, divendres ja cicle Gaudí amb la projecció aquest mes de la pel·lícula Saben aquell, a les 7 de la tarda a la sala d'actes del Centre Cultural. Moltíssimes propostes més al llarg de tot el cap de setmana. Només us apuntem que dissabte el Microbi 2024 torna a Avinyonet del Penedès amb la segona cita, la mostra de petits cellers a l'Arbussà amb la participació de 35 cellers d'arreu de Catalunya. Una cita que es durà a terme de 16:45 de la tarda a 10 de la nit i que permetrà tastar més de 100 vins i escumosos per 15 euros. Tota la informació i les entrades a www.avinyonet.org.
Despleguem la setmana a la resta de municipis de l'Alt Penedès. Des d'Olèrdola, Canal 20, hi ha la Fanny Vivar. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem aquest repàs d'actualitat anant fins al municipi de Les Cabanyes, on aquest divendres dia 19, a les 5 de la tarda, a l'escola hi haurà l'Hora del Conte. I també el divendres, en aquest cas al Padel Indoor, a les 7 de la tarda hi haurà la presentació d'un llibre. El dissabte, dia 20, hi ha visites a Sant Valentí i també concert i ball amb l'Orquestra Salvatana a les 11 al Centre Cultural i Lúdic de les Cabanyes. A Olèrdola, marcat en la campanya Està de Moda, tindran lloc tres actes dins d'aquesta campanya en els propers dies. El primer serà el dimecres 17 d'abril, que es realitzarà un taller de costura bàsica sobre com fer petits arranjaments, cosir vores, botons, i serà al Centre Cívic de la Xarxa de Moja a les 5 de la tarda. El dijous 18, també al Centre Cívic de la Xarxa, hi haurà una xerrada informativa, que serà a 6:15. I el dissabte 20 d'abril tindrà lloc un mercat d'intercanvi de roba, amb la col·laboració de les AFES de les dues escoles del municipi. Serà de 10 a 1 al local Rossend Muntaner de Sant Miquel d'Olèrdola. I cal comentar que l'AFA de l'escola Rossend Muntaner de Sant Pere Molanta farà recollida de roba els dies previs al seu despatx, els dilluns, avui dilluns, de 8 a 10 es pot portar la roba i els dijous de 2:15 a les 4. I el divendres 19 d'abril a les 5 a la sala de joves de la Xarxa, l'Ateneu Mogenc organitza un taller per infants i adults per fer el vostre punt de llibre per Sant Jordi amb la figura d'un drac que és molt divertit i original. Anem ara a fer un cop d'ull a la proposta que ens fa el municipi de Santa Margarida i els Monjos d'actes per aquesta setmana. Demà dimarts dia 16 hi haurà una xerrada taller sobre plantes silvestres i comestibles i medicinals a càrrec de Berta Garriga, d'Arrels Voladores, i serà a les 7 de la tarda al Molí del Foix. El dimecres dia 17 a les 5 de la tarda, a l'Espai Antistiana de la Ràpita, podreu crear el vostre Memory, una activitat gratuïta i adreçada a infants de primària. Tot i així, cal inscripció prèvia a través del WhatsApp 630 48 90 35. I el dijous 18, dues propostes a Santa Margarida i els Monjos. Roses de Sant Jordi, una activitat gratuïta i adreçada al jovent a partir de primer d'ESO, que tindrà lloc al Tangram a 4:45, i una conferència sobre com funcionen els serveis secrets, en el cas del CNI. Serà a les 5, al Casal de la Gent Gran, a càrrec d'Isidre Monreal, professor de la Universitat Rovira i Virgili. El divendres 19 hi haurà portes obertes a la Llar d'Infants Xiroi dels Monjos a 6:15 i al Centre Cultural Recreatiu Repitenc de la Ràpita tindrà lloc una xerrada amb el títol L'Escola de la Ràpita o quan l'educació ens fa lliures, que serà a 8:15 a càrrec de Joan Torrents. Al municipi de Castellet i la Gornal, el dijous 18 d'abril, dins del programa d'activitats Més 60, tindrà lloc un intercanvi a Santa Maria d'Oló, amb una visita guiada a l'Espai Hermelosa, l'Església Vella amb retaule barroc i el Brai d'Oló. També el dijous, el mateix dijous dia 18, hi haurà una jornada de portes obertes a la Llar d'Infants als Picarols, que serà a partir de 6:15. A Castellví de la Marca, el dijous, el Bibliobús al Castellot farà parada a la Múnia, davant de l'escola, a partir de 11:15. I el divendres hi haurà una xerrada informativa que, sota el títol Com ser millor pare i millor mare, tractarà aspectes relacionats com potenciar i incrementar l'autoestima dels fills, com evitar enveges entre germans, com aconseguir un ambient positiu a casa o com aconseguir que els teus fills i filles siguin més autònoms, entre d'altres. Això serà a la Llar d'Infants Els Gotims a 6:15. I el dissabte hi haurà teatre a la Múnia, la Societat Cultural Lamunianca. A partir de 8:15, el grup de teatre Loftu del municipi de Castellví presentarà l'obra Casats per amor a la pasta. I a Sant Martí Sarroca, el dimarts dia 16 pel matí, de 10:15 a 1:15, es desplaçarà una dotació per expedir o renovar el DNI. Per fer-ho, però, cal sol·licitar cita prèvia trucant a l'Ajuntament al 93 899 11 11. I el diumenge hi haurà Ball de Saló amb Alma Duet al centre, a partir de les 7 del vespre. A la Granada, el dissabte dia 20, hi haurà una tarda gamer a l'Espai Jove de 5 a 8 i serà a la sala de l'1 d'octubre del Centre Cívic de la Granada, a l'Espai Jove. A Sant Cugat Sesgarrigues, el diumenge 21 d'abril, ens proposen una caminada naturalista pels entorns del municipi, recorrent diferents ubicacions que han acollit la Festa de l'Arbre en els darrers anys. La caminada tindrà inici a la plaça de l'Ajuntament a 9:45 i tindrà com a punt final la plaça de l'Església, on es podrà gaudir del concert vermut de Sant Jordi. I encarem ja la recta final anant fins a Pacs, on el 20 d'abril hi haurà portes obertes a la Llar d'Infants al Petit Drac, de 10 a 12, i el 21 una sortida a Xirocaire, al Parc Natural d'Olèrdola. La trobada de cotxes serà a l'aparcament de l'Arxiu Comarcal a 9:15. I acabem amb Santa Fe, on el dissabte 20 d'abril arriba la segona edició de la Festa de la Primavera. A les 5, al Centre Cívic, hi haurà un concert de la coral infantil Manon Tropo i a un quart de set, a la plaça de l'1 d'octubre, hi haurà ballada de sardanes amb la Cobla Maricel.
I també recollirem com anirà la setmana al Baix Penedès des de Domenys Ràdio amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem aquesta roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys, i és que avui, a les 7 de la tarda, hi haurà un ple extraordinari. Entre els punts de l'ordre del dia hi ha la modificació i pròrroga per l'any 2024 del conveni de l'àmbit urbanístic entre el Consell Comarcal i diversos ajuntaments de la comarca i el sorteig dels membres de les meses de les eleccions al Parlament de Catalunya. Demà hi haurà de 4 a 2 quarts de 6 de la tarda, escola als 4 vents, taller posa límits als nens i nenes de primària. Està adreçat a famílies d'alumnes de 5è i de 6è de primària. També demà, assessoraments acadèmics 2024 al Centre Cívic. Pel que fa a dissabte, taller d'escrap de Sant Jordi. Serà al local social de Cornudella. Dissabte també a les 8 es farà el concert de la coral del Centre Excursionista del Penedès en commemoració i la celebració de Sant Jordi que organitza la Llinyola. I diumenge a les 6 es farà la lectura de poemes, intercanvi de llibres i piscolabis de fi de festa també a càrrec de la Llinyola. Marxem ara cap a Llorenç del Penedès, i és que aquest dijous a les 5 a la biblioteca hi haurà esgotaments acadèmics a joves amb cita concertada. Pel que fa a divendres, a les 8 al centre, xerrada Àngel Guimarà de les Arrels a la internacionalització, a càrrec de Neus Oliveres. Dissabte, a les 10 del matí, al centre, taller de macramé, a càrrec de Pilar Rafecas, grup Entre Dones. A les 7 de la tarda, la comparativa, concert amb la veu de Celeste Alias i la guitarra de Santi Careta, i amb la col·laboració del Coritzi. Pel que fa a diumenge, a quarts d'una, a la comparativa, Conta Contes, un Sant Jordi diferent, amb la porta de fusta. A dos quarts d'una, al centre, presentació i instal·lació al centre, un passat present d'Hermini Mampel. A les 7 de la tarda, al centre, concert coral, Reivindiquem-nos, a càrrec del grup de Massagrans de la coral infantil Rossinyols, amb taquilla inversa. I a les 7 de la tarda, la comparativa, a la sala d'Alba, i va ideal diumenge, amb el grup Banda Sonora. Pel que fa a l'Arbós, Fira Modernista, dissabte i diumenge. Us recordem que podeu descarregar-vos tot el programa a la pàgina web www.arbosenc.cat. Marxem ara cap a Santa Oliva. I és que aquest dijous a les 7 de la tarda a la Llar d'Avis es projectarà la pel·lícula Saben aquell dins el cicle Cinema Gaudí. Pel que fa a divendres, a les 7 de la tarda al Monestir de Santa Oliva, conferència, que és la cultura. Ja a dos quarts de 9 de la nit, sopar de la gent gran. Pel que fa a dissabte, presentació del llibre Jaume Alegret i Vidal, un banderallenc rellevant de Joan Latorre. Serà a les 6 de la tarda al Monestir de Santa Oliva. Marxem ara cap a Bonastre, i és que aquest divendres hi haurà a dos quarts de 6 de la tarda la reobertura de l'espai de lectura amb pica-pica per als assistents. Pel que fa a dissabte, a quarts d'11 del matí a la pista esportiva de les antigues escoles, taller d'iniciació de la batucada amb Jimmy Pinyol, baterista de l'Axan Busto. A les 9 de la nit, sopar de primavera i ball amb el duet Jamaica. Pel que fa a diumenge, a les 8 del matí, a la societat actuació de l'ADC, neteja i senyalització del camí de Vespella. Marxem ara cap al Vendrell. Demà dimarts, xerrada els beneficis de la lectura en veu alta. Serà a les 6 de la tarda a l'Auditori Pau Casals de Sant Salvador. També demà a les 6 al Museu 10, Cinefòrum, Cinema i Salut, amb la pel·lícula Todo ha ido bien. Pel que fa a divendres, a les 11 del matí a la Biblioteca Pública Terra Baixa, presentació del llibre Cazaga Musinos, un relat en primera persona sobre la violència en salut mental de David Puig. També divendres, a les 10 de la nit, a la plaça del Mercat, Guardafuegos presentarà el disc Un billete con ventana, que us explicarem més àmpliament a l'actualitat de dijous. I dissabte a les 8 de la tarda a l'Auditori Pau Casals, concert de Joan Rovira. Marxem ara cap a Calafell. Aquest dissabte hi haurà jornada de portes obertes Cal Bulabà. Serà des de les 10 del matí fins les 2. Ballada de sardanes també dissabte a les 12 a la plaça del Manila amb la Copla Sant Jordi. Durant el dissabte i el diumenge celebraran la segona Fira d'Abril al Port de Segur de Calafell, amb casetes de restauració, atraccions, tallers per infants, concerts i actuacions de ball. I acabem, com sempre, a Cunit. I és que aquest divendres, a les 6 de la tarda, la Biblioteca Municipal Marta Mata acollirà la presentació del llibre Diario de una cocinera en aprietos, de Maria Herrera. Us ho ampliarem més abastament a l'agenda al detall de divendres. I aquest dissabte, a les 6 de la tarda, al Teatre Municipal de Cunit hi haurà Carnaval Andaluz, Chirigotas de Cádiz, Estamos a punto.
I acabarem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca amb Josep Maria Soler presentant la setmana dia a dia a la capital de l'Alt Penedès. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs aquí a Vilafranca del Penedès ens disposem a estar tot una setmana pensant, reflexionant respecte dels altres, que és el tema triat per la setena edició del Festival del Pensament Vilapensa, que comença avui mateix, com dèiem, i tindrà continuïtat durant tota la setmana en diversos actes a Vilafranca del Penedès. La conferència inaugural té lloc avui a les 7 de la tarda a l'Auditori del Vinceum, en aquest cas amb el títol de La frontera alegre, el contacte amb l'altre, i anirà a càrrec dels periodistes Vicent Partal i Isabel Galí. A les 7 d'aquesta tarda, des de l'Auditori del Vinceum, i també el podeu seguir en directe, com gairebé tots els actes que es fan dins de l'Auditori del Vinceum aquesta setmana, a aquella hora, a les 7 de la tarda, a través de Penedès Televisió. Serà la primera de les conferències de tot un seguit d'actes que tenen lloc durant la setmana a Vilafranca. A més de les conferències en el Vinceum, hi ha també actes paral·lels durant aquesta setmana. Volem destacar en especial, per exemple, una jornada de bioètica, Nosaltres cuidem-nos, que es farà al Fòrum Verger Balaguer i que tindrà lloc el divendres a les 9 del matí, a partir de les 9 del matí, en aquest indret. I activitat cultural també vinculada al Festival del Vilapensa, a destacar, per exemple, Virginia Woolf, Entre la vida i l'art, que serà una de les xerrades que clourà els actes del Vinceum a les 7 de la tarda del divendres, que podeu veure per Penedès Televisió. I també, finalment, destacar teatre, que podem veure en el transcurs d'aquestes activitats que es fan en el Vinceum amb Josep Maria Flotats, que serà present també a Vilafranca del Penedès. A banda del Vilapensa, hem de parlar també d'altres qüestions que tenen a veure amb l'actualitat de la setmana a Vilafranca. Per exemple, a nivell polític, demà hi ha ple ordinari a l'Ajuntament de Vilafranca, a partir de les 6 de la tarda, un acte que és obert al públic, com sempre, i que també es pot seguir en directe per Ràdio Vilafranca i per Penedès Televisió. En aquesta ocasió, en el marc del ple municipal, entre d'altres, es farà el balanç de l'actuació de la Sindicatura de Greuges del 2023, que serà un dels punts a destacar, doncs, del debat de ple municipal d'aquesta setmana. Dimecres hi haurà també una cantata amb motiu del 25è aniversari de l'Escola Municipal de Música, Maria Dolors Calvet. El títol de la cantata és El Gotim Daurat i es podrà escoltar aquest divendres a l'Auditori Municipal a partir de les 7 de la tarda. I és un cap de setmana on l'esport també té una rellevància especial a Vilafranca, perquè hi haurà la competició de la Copa de la Reina durant tot aquest divendres, dissabte i diumenge a Vilafranca del Penedès. I en aquest cas també està prevista, a més a més, una recepció als equips participants que tindrà lloc el dijous al migdia al Saló de Plens de l'Ajuntament de Vilafranca. L'alcalde rebrà, doncs, els representants dels diferents equips que participen d'aquesta competició a nivell estatal i que té la seva seu a Vilafranca del Penedès durant, com dèiem, tot aquest cap de setmana, competició esportiva a Vilafranca.
Gràcies, Josep Maria. Bona setmana.
Igualment.
Són gairebé 9:45. Us deixem amb el primer flash d'aquest dilluns.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, repassem algunes de les informacions que marquen l'actualitat a l'Alt i al Baix Penedès. Us parla Goretti Martínez. L'Ajuntament de Santa Margarida i els monjos reclama l'obertura del servei de ginecologia al CAP dels monjos. Tots els grups municipals de l'Ajuntament han aprovat reclamar a la direcció del Servei d'Atenció Primària al Penedès Garraf Baix Llobregat Nord i a les Conselleries de Salut i d'Igualtat i Feminismes la reobertura del servei de ginecologia al consultori dels monjos. El servei de ginecologia es trobava plenament consolidat de fa molts anys, però arran de la pandèmia de Covid es va produir una reorganització i el servei es va traslladar al CAP de Vilafranca. Després de gairebé 2 anys de gestions des de l'Ajuntament perquè el servei retorni al municipi, la Direcció d'Atenció Primària al Penedès Garraf Baix Llobregat Nord ha adreçat un escrit al consistori posposant el seu retorn a l'obertura del nou CAP dels monjos, que és un edifici nou que s'ha de construir. Tenint en compte que la construcció del nou CAP està previst que es realitzi entre el 2025 i el 2026, ja que encara es troba en fase de redacció del projecte, des de l'Ajuntament es demana de forma unitària aquesta reobertura del servei de ginecologia com a dret fonamental per a les dones. Noves instal·lacions fotovoltaiques a Sant Sadurní. Aquests dies s'està completant la posada en marxa de 2 noves instal·lacions fotovoltaiques a l'Escola La Pau i l'Escola Bressol L'Espurna. En total són 96 mòduls distribuïts entre les cobertes dels 2 edificis i que generaran una potència pic acumulada de més de 50 kW i una capacitat energètica de quasi 75 kWh. Una inversió que ha comptat amb un pressupost que frega els 35.000 euros més IVA i la previsió és que les plaques permetin als 2 equipaments gaudir d'un autoconsum que s'aproparia al 60% i que, sumant-hi els excedents de producció de la instal·lació, poden suposar una reducció del cost de la factura de l'energia que xifra en uns 12.000 euros anuals a partir del primer any, amb un estalvi acumulat en els propers 25 anys que superaria el 500.000 d'euros, descomptant-hi la inversió de la instal·lació. Aquest mes d'abril està previst l'inici de la instal·lació també d'una nova bateria de plaques fotovoltaiques al Centre Cultural de la Plaça Nova. Triple reconeixement a Seolpe pel seu oli d'oliva verge extra. El Centre Oleícola del Penedès, Seolpe, està d'enhorabona, ja que les últimes setmanes ha rebut 3 premis pel seu oli d'oliva verge extra arbequina de la temporada 2023-2024. Destaca especialment el primer premi que la cooperativa ha rebut pel seu oli verge extra afruitat madur en el Premi Aliments d'Espanya Millors Olis d'Oliva Verge Extra que atorga el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. A més, la cooperativa ha rebut un accèssit al millor oli d'oliva verge extra afruitat madur DOP Siurana als premis del Centre de Desenvolupament de l'Oli organitzat per l'Ajuntament de Reus i la Diputació de Tarragona amb la finalitat de reconèixer els millors olis produïts sota les denominacions d'origen protegides del Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre i el Baix Penedès. Finalment, Seolpe ha rebut una menció a la qualitat del seu oli d'oliva verge extra en la categoria de fruitats verds lleugers a la 22a edició dels Premis Internacionals Expoliva, que organitza la Fundació del Olivar de Jaén. I un incendi va provocar l'aturada de trens entre Sant Sadurní i Martorell. Els bombers de la Generalitat es van activar ahir al voltant de les 7 de la tarda per apagar un foc que s'havia iniciat al terme municipal de Gelida en una zona tocada al polígon La Gelidense i de les vies del tren. Es van activar 2 avions, un helicòpter i 11 dotacions terrestres. Al terreny on es va iniciar l'incendi hi havia molt borrissol d'arbres, el que va provocar que el foc s'estengués ràpidament. Per la proximitat de l'incendi a les vies del tren, Protecció Civil va activar en fase de prealerta el pla per emergències en el transport de viatgers per ferrocarril i es va interrompre la circulació de trens a la línia R4 de Rodalies entre Sant Sadurní i Martorell. A les 9 del vespre, els bombers van encerclar l'incendi amb línies d'aigua perquè no seguís avançant i van començar a remullar una zona permetent la represa de la circulació de trens.
Penedès en xarxa.
Passen 6 minuts de 9:45.
Els esports.
Arrenquem un dels imperdibles dels dilluns, els esports, on repassarem marcadors, cròniques, apuntarem els propers partits i us acostarem la veu dels protagonistes. Uns minuts que arrenquem ja tornant a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Com bé dius, arrenquem ja aquest repàs esportiu al cap de setmana, un cap de setmana d'aturada. La parlem, Hockey Lliga, per la disputa igualada de la Final Four de la Europe Cup que ahir aixecava l'anfitrió, l'Igualada, imposant-se per 4-2 en una final amb el Folònica. Prèviament, els igualadins havien guanyat dissabte els Arzana en les semifinals per 1-8. Menys sort per a l'altre equip català, l'altre equip de casa, el Voltregà, que no va poder amb el Folònica dissabte en les semifinals. Dit això, tornem a la Lliga Domèstica, que es reprendrà aquest cap de setmana amb el Noia visitant dissabte el Ribes a les 5:00 i el Calafell rebent l'Igualada el mateix dissabte a 8:15 en la 24a jornada. I amb els deures fets en la Parlem Hockey Lliga, obrim ja l'Hockey Lliga Plata per apropar-vos als resultats penedesencs. Comencem amb el Vendrell, que dissabte no podia amb l'Ordes, un dels equips de la part baixa de la taula. En té tots els detalls el Marc Casanelles de Canal 20, que s'estrena avui amb nosaltres. Marc, bon dia.
Bon dia. El Club d'Esports Vendrell perd per un contundent 8-5 a la pista de l'Ordes gallec. El conjunt de Jordi Esteve, ja sense jugar-s'hi res i amb bastantes rotacions, va encaixar el primer gol del partit als 30 segons. L'equip del Baix Penedès va pagar car el mal inici del partit i als 10 minuts ja perdia per 3-1. El gol dels vendrellencs va ser obra de Lluís Ferrer. Ivan Centoira posaria el 4-1 al marcador i tot just a les acaballes de la primera part, Marc Canyelles faria el segon pel Vendrell. La segona part arrencaria amb un bon gol de Manu Necky, però les esperances vendrellenques es veurien apagades amb un gol dels locals, obra també d'Ivan Centoira. El conjunt gallec ampliaria fins al 7-4 la seva avantatge. De nou, Lluís Ferrer, aprofitant la desena falta dels locals, posaria una mica d'emoció a 1.5 pel final. Jordi Esteve apostava per treure el cinquè jugador, però de nou Ivan Centoira, autor de 4 gols dels locals, posaria el definitiu 8-5 al marcador. Aldo Velasco, jugador del Vendrell, valorava així la derrota.
Bueno, ya sabíamos durante la semana que iba a ser un partido difícil, que teníamos que madrugar para el aeropuerto, el viaje y aparte ganar fuera de casa siempre es muy complicado. Y la pista era una pista complicada y bueno, empezamos con mal pie aparte porque nada más sacar, a los pocos segundos meten gol y ya vamos arrastrándolo todo el partido, metemos, nos meten ellos otra vez y al final, si no te consigues poner por delante, muchas veces fuera de casa se te complica remontar el resultado. Pero bueno, ahora ya pensar en el siguiente y a entrenar bien toda la semana. Bueno, sí, al fin y al cabo es jodido porque al principio teníamos las aspiraciones de poder hacer algo más, estar ahí al menos a final de temporada luchando, aunque sea compitiendo el segundo puesto, y ahora vemos que no es así. Porque, bueno, durante la temporada, que es larga, todos los equipos tenemos unos altibajos y, bueno, nosotros tuvimos ahí un pequeño bajón al final de la primera vuelta y al comienzo de la segunda, que fueron, no sé si, 4 partidos que fueron muy seguidos perdiendo. Y, bueno, al final eso se nota, ¿no? Y terminas al final de temporada no jugándote nada, y gracias a que al principio ganamos, tuvimos la buena racha al principio para ahora no estar sufriendo por puestos de descenso. Entonces ahora quedan, bueno, 3 partidos en los que no te juegas nada y es complicado tener ese chip de competir y de motivación durante la semana para ir a entrenar y demás. Es complicado porque al fin y al cabo, si no te juegas nada, pues quieras que no, te dejas llevar un poco y yo creo que fue por eso también, fue un gran lastre para este fin de que pasó, que perdimos. Y bueno, ahora dominicos, que ellos sí que se juegan algo, porque creo que están ahí en la pelea por mantenerse y deberíamos nosotros también de por lo menos igualar la intensidad a la que van a jugar ellos, porque si no, es un equipo muy rápido, muy físico, que nos puede pasar por encima como no tengamos ese punto de motivación y de ganas de ganar. Así que bueno, después viene... otra vez viajamos a Galicia contra el Lubians, equipo que también se está jugando el descenso, aunque creo que ahora ya matemáticamente después de este fin de semana ya descienden, pero bueno, también es un equipo que tiene pocos puntos y que quieren terminar con algunos más y fuera de casa ya sabemos que es complicado. Y el último es San Feliu, que es el equipo con el que comenzamos el bajón al final de la primera vuelta. Y bueno, ahí sí que puede haber un punto de revancha y queremos ganar.
El conjunt del Baix Penedès, que va realitzar una gran primera volta quedant-se a tan sols un punt de la classificació per la Copa Princesa, no ha pogut seguir el ritme d'un gran Vilafranca i més que un notable Pativic. L'equip de Jordi Esteve té com a objectiu, fins ara final de temporada, acabar la temporada amb les millors sensacions i el més amunt possible. Dissabte que ve, els vendrellencs rebran el Quim Tomàs al Dominicos, amb l'esperança de retrobar-se de nou amb la victòria i els 3 punts.
Moltíssimes gràcies, Marc. Derrota, com dèiem, del Vendrell i empat aquest cap de setmana del Vilafranca. Ens ho explica l'Eric Guijarro, de Ràdio Vilafranca. Eric, molt bon dia.
Molt bon dia. Doncs va quedar posposat, com ja semblava que passaria, l'ascens matemàtic del Patí Vilafranca a l'Hockey Lliga, que en tot cas doncs, sembla que es produirà aquest diumenge a 6:15 a la Poliesportiva en el partit contra el Cerdanyola. Havia de guanyar el Patí o empatar i que el Vic no guanyés el seu partit davant el Lubians. Va haver moments del partit en què el Vilafranca era matemàticament equip d'Hockey Lliga perquè el Vic va suar de valent per superar el penúltim classificat, el Lubians. Al final, victòria del Vic per 4-2 i empat del Patí Vilafranca a 4 a la pista de l'Olot. Es tanca la jornada, per tant, amb aquests 6 punts de marge entre vilafranquins líders i el Vic en segona posició. 6 punts que, tenint en compte l'avaratge particular a favor dels alpenedesencs, doncs, com dèiem, aquest proper cap de setmana podien certificar l'ascens matemàtic a l'Hockey Lliga. Pel que fa al partit d'aquest dissabte, molt rocós a l'equip de l'Olot, que va plantejar molta batalla als de Toni Aranda. De fet, va ser una estira i arronsa constant al marcador. I al final aquest 4-4 per l'Olot, hat-trick de Ferran Sacrest i gol de Niol Mangas, i pel Vilafranca gols de Sergi Torné, Roger Montserrat, Marc Palau i Joan Vázquez, el capità, que amb aquest gol va arribar als 200 amb la samarreta vilafranquina. Això sí, males notícies pel Vilafranca. Perd per lesió a Marc Gual, que es perdrà el que resta de temporada, els 3 partits que queden, per una lesió a l'espatlla. I Arnau Ribas és dubte de cara al partit contra el Cerdanyola, va rebre un cop de bola a la cara, té un trau a l'ull i, per tant, està pendent d'evolució. Veurem si arriba al partit d'aquest diumenge. Una rotació molt limitada, la que va tenir el Vilafranca després d'aquestes dues lesions, es va sobreposar, va lluitar per la victòria, de fet, la va tenir a la butxaca, però un gol que van concedir als àrbitres, molt polèmic, molt protestat pel cantó vilafranquí, consideraven que la bola havia tocat en el cos i havia entrat a la porteria, doncs finalment es va donar validesa i va ser el 4-4 definitiu. Al final del partit, el nostre company Xavi González agafava protagonistes, els escoltem tot seguit.
Ara ja a peu de pista, amb més tranquil·litat, si es pot dir, amb més calma, si es pot dir, amb el protagonista del partit. N'hi han hagut molts de protagonistes, uns de bons i uns de dolents, però els positius, Joan Vázquez. Joan, enhorabona.
Gràcies, gràcies.
I dic enhorabona perquè heu empatat un partit que el podíeu haver guanyat perfectament, un partit duríssim, duríssim, duríssim.
Sí, la veritat és que ja ho sabíem, eh? Sabíem que l'Olot era un equip fort jugant, que era un equip que anava al cos a cos, a part tenen jugadors, això, físicament molt, molt forts, i ho sabíem, però tampoc ens esperàvem que anessin al nivell que han anat, I sí que és veritat que bueno, també hem tingut aquesta mala sort de que només en Tamar Gual s'ha lesionat, després l'Arnau Ribas també. Això ens fa que la rotació no sigui tan alta i prescindir dels jugadors importants com ells dos. Per tant, hem intentat treure-la endavant, tot i així he de dir que ens mereixíem la victòria.
El 4-4, us queixàveu, li toca el cos a la bola.
Claríssimament, de fet, ho hem vist tots, jo ho he protestat molt, perquè quan estàs calent ho has de protestar, i ara els hi tornaré a dir als àrbitres, crec que s'han equivocat i crec que ens ha perjudicat molt aquesta decisió.
No cal que els hi diguis, perquè el Xus estava ara conversant amb Joel García i la Clement, d'una manera enèrgica i els àrbitres volien defensar-se. Avui se'ls ha escapat una mica el partit, eh?
Sí, jo crec que avui no han estat a l'altura i s'ha de dir, quan no estan a l'altura. Joel sí que ha pitat una mica el que... Jo crec que les decisions importants que ens han perjudicat les ha pitat Lement, però crec que s'ha equivocat, i també s'ha de dir, no passa res, no. Però ha pitat coses que no hauria d'haver pitat i ens han perjudicat.
Hi ha un exemple clar, la novena falta que us xiulen és una falta que ve procedent d'una bola alta.
De fet, els jugadors de l'Olot em venen a mi i em diuen era molt alta, molt alta. M'ho diuen ells i ell... encaparrat, en que no. Bueno, el típic, això dels àrbitres que no admeten mai que s'equivoquen, doncs el típic.
Primera part, un penal a Sergi Torner claríssim, no el xiulen, després compensació, la veritat. Bé, Joan, però el Canem també. 200 gols, Joan. 200 gols. Ha arribat de penal, ens has fet patir. A la primera no, a la segona sí. Chapó.
Gràcies. Bueno, al final jo el que volia era marcar per ajudar l'equip. Els 200 ja saps que em persegueixen i quan més t'hi fiques, que fiques és pitjor. Però bueno, sí, content perquè almenys hem pogut treure un empat i encara tenim una situació favorable. Sí. Òbviament ens hagués agradat i crec que ens mereixíem sortir d'aquí amb la victòria. Però bueno, la setmana que ve amb una victòria ens val. Sí. I a casa crec que hem de ser forts, hem d'anar a tope i intentar regalar a veure si podem aquest ascens davant de tota la nostra afició.
Per 4 minuts hem sigut equip de d'Hockey Lliga. Només per 4 minuts, però això està a tocar.
Sí, sí, fins que els àrbitres han volgut que ho siguéssim.
Joan, enhorabona, enhorabona. Gràcies, i gràcies per dedicar-me al gol.
Però mereixia, Xavi, perquè crec que era el que li feia més il·lusió al meu gol, eh?
He citat totes les temporades, tots els gols que has fet a cada temporada.
Vaja, jo no ho tinc ni idea.
Doncs si està gravat, ja pots sumar. Vale. I dona 200 gols.
Perfecte, gràcies, Xavi. Merci, cuida't.
El capità Joan Vázquez avui ha fet el gol número 200. 11 temporades s'ho mereixia en un partit que ha estat duríssim, duríssim. Tenim el Toni Aranda, també l'entrenador del Vilafranca. Toni, un partit que comença, Marc Gual, que no poses d'inicial, no sé per què no l'has posat, suposo per reservar-lo o per què?
No, vam estar parlant aquesta setmana, ell no havia estat molt fer els entrenaments, ell mateix m'ho va plantejar. Toni, què et sembla? Dic, no passa res, fem la rotació diferent i ja està, no... Era un tema així, però tinc la mala sort.
Primera bola, la boca no la tanca, era una blava claríssima i lesionat.
El problema d'aquesta balla, ja ho hem vist al principi, que és més baixa, i en patins, clar, no t'enganxa bé i bueno, se li ha anat...
I ha sigut el cop al caure, diguéssim, a baix.
Sí, no sé, encara no hi puc parlar amb ell, però l'ombro fora, això sí.
Déu-n'hi-do, no?
Bueno, ara a veure si...
I després Arnau Ribas, per postres, una bola.
Si podem recuperar per la setmana que ve, que no ho sé, el Ribas també m'estranyaria, perquè ha sigut un cop... Entre la cella i l'ull, no sé, hem de mirar a veure com ho tenen, no sé.
I malgrat aquests inconvenients, aquests mal de caps i el Vilafranca ha donat el do de pit i podia haver guanyat aquest partit perfectament.
Bueno, perquè ells han sortit superintensos, jo crec que al límit de la reglamentació ja ho sabíem, i tinc que demanar un temps amb el primer gol, perquè sabíem on anàvem, hem d'igualar la intensitat, però era més el burrum i que hi havia a la pista, realment. S'han tranquil·litzat, ens hem tranquil·litzat i bueno, hem pogut donar-li la volta i al final jo crec que els àrbits...
Toni, el gol de l'empat?
L'últim... Lluís
Fernández li ha... Ara tu ho has vist. Segur. Estàvem discutint a dintre del vestidor, al túnel de vestidors, Lluís Fernández, i ho veiem tots, tu també eres allà, discutint-li i reconeixien que no.
L'últim segur que no era vàlid i el tercer d'ells, tot i que venia d'alta de la valla, no sé si el xut ja anava alta, però bueno... Aquest era una mica més discutible. I he tingut la mala sort també que el nostre gol sí que és cert que l'ha tocat el Ribas i sí, l'han anul·lat. Sí. Aquest sí que...
Els hi ha vingut gran el partit de totes. Bé, el Vic ha fet la feina. Bé, per 4 minuts hem sigut equip d'Hockey Lliga. Estava empatant. Al final la lògica era la lògica. Havien de guanyar. Tot continua igual, una mica més estret, però el Vilafranca segueix aparent de si mateix, guanyant el Cerdanyola. I veurem, perquè si el Vic es troba l'Olot d'avui, haurà de suar i molt, eh?
Bueno, ara mateix li acabo per despedir-me de l'entrenador contrari. Li he dit, mira de jugar igual amb ells. Mm-hmm. Així, sí, farem el mateix. Dic, bueno, a veure quins àrbits tenen també per això.
Exacte, perquè potser depèn de quins àrbitres, la primera falta aquella sobre Margual era blava i potser...
I canvia el punt. Sí, sí, correcte. I nosaltres ja he dit abans de començar el partit que eren 3 punts, però amb un punt també ens servia, perquè al final tenim el gol a baralla, són 6 punts d'avantatge, ens permet el marge de 2 partits perduts, sempre igual el Vic els guanya tots, que bueno, a veure si quan vinguin aquí a Olot es troben el mateix que nosaltres.
Ja ho sentirem a dir. Toni, ànims i enhorabona, perquè déu-n'hi-do avui els contratemps que ha tingut l'equip, i l'equip ha donat el do de pit als jugadors que han sortit de la pista.
Sí, sí, s'ha de felicitar, que al final ens hem quedat amb quadro, entre cometes, com es diu... i bueno, han estat immensos. I a part, bueno, ens ha ajudat també l'afició que s'ha despassat fins aquí, 70-80 persones, bueno, això també s'ha notat, perquè el caliu aquí d'aquesta pista és espectacular.
Enhorabona, Toni.
Gràcies.
El Xus, vinga, va, sí, anem a agafar el Xus, tenim el Xus. Xus, va, Joel García, sobretot, bàsicament, t'ha explicat què ha passat en aquest últim gol, que el Vilafranca s'ha queixat de que toca el cos d'algun jugador del Olot.
Bueno, jo primer em queixo que... Em queixo, ja va passar la setmana passada, que els jugadors poden rematar 50.000 vegades, poden entrar dins l'àrea, nosaltres ens poden fotre res, i no veig mai una falta a favor. Després, de 3 rebots, jo penso i veig que el jugador de l'Olot la toca amb el pit, l'àrbit em diu que no es beneficia d'aquesta pilota, però al tocar-la amb el pit, la pilota li queda per rematar-la i fa gol. Si això no és beneficiar-se'n, bueno, penso que avui li he dit, dic, t'aprecio molt, però avui no heu tingut gens el dia, perquè no ens ha favorit ni una decisió la jugada del Wally. Igual penso que els jugadors desentén totalment de la bola i l'àrbit em diu una altra cosa. No penso que hem empatat per culpa dels àrbits, evidentment que no, però han tingut alguna decisió que jo ara m'ha sortit. Portem treballant des de l'1 de setembre, aquí no passarà res perquè aquesta gent seguirà pitant. Estem contents perquè hem empatat i cada vegada ho veiem més a prop, però realment avui ha sigut un partit que li hem donat la volta, ens mereixíem guanyar, penso, molt, molt més que ells, però bueno, al final no s'ha donat, hem puntuat, que era un dels objectius, era un punt o 3.
Xus, bé, la feinada que has tingut també avui, però tu que deies, més d'una vegada t'han envaït aquesta àrea tan petita que teniu els porters, fent-te falta. Els àrbitres avui no han tingut el dia.
Bueno,
no han tingut el dia.
Sempre poso l'exemple, el porter de futbol a l'àrea petita no se'l pot ni bufar, perquè és ràpid, falta, i a l'hoquei no passa. Sí que és veritat que jo jugo molt avançat, però tenim dos àrbits per alguna cosa. Un àrbit entenc que ha de mirar una zona de la pista i l'altra. No passa mai. Bueno, seguirem amb aquest esport amb tots aquests problemes que tenim, no el farem créixer mai.
Just avui, però el Vilafranca, amb els contratemps que ha tingut de les lesions d'Anguali i de l'Arnau Ribas, la paraula que jo l'he dit per collons, avui el Vilafranca ha donat dos de piet, eh?
Bueno, nosaltres sabíem que ells aniria, jo ho vaig dir l'altre dia, ells volien guanyar els primers, jo ho puc entendre, però penso que han passat s'han passat de voltes. La jugada del Wally no és fortuïta, en cap moment l'Aniol Mangas va lluitar la bola, li fot una hòstia amb el colze i directament li treu l'ombro. No és que hagi picat amb la valla o alguna cosa, i l'àrbit ha dit en el moment que li havia guanyat la posició, és que clar, és que no ha sigut ni blava. Aleshores...
No ha sigut ni falta. Ni falta.
Exacte, ni falta. Aleshores, bueno, és el que dius. Després ha passat l'Arnau, que és de manera fortuïta. Ho havíem de treure. Seguim invictes, amb l'objectiu claríssim, i ja està. Demà se'ns presentarà, o d'aquí una estona se'ns passarà la calentada, valorarem el punt, i ja està.
Ànim, Xus, enhorabona. Vinga.
Moltes gràcies.
Doncs aquest empat del petit Vilafranca, que es manté com a líder del grup nord de l'Hockey Lliga Plata, amb 49 punts, 6 per sobre del Vic, segon amb 43. Per darrere, Cerdanyola, 34, Sant Cugat, 31, 29 pel Manlleu, 28 pel Vendrell, 6è classificat, 25 per l'Olot, també pel Sant Feliu, 21 pel Dominicos, 19 pel Tordera, i a les dues últimes places, la del descens, Ordes amb 12 i Lubians amb 11. Amb aquests 6 punts d'avantatge, aquest diumenge, a 6:45, patir Vilafranca, Cerdanyola. Podria ser el partit de l'ascens.
Molt i molt pendents estarem del que faci aquest cap de setmana al Vilafranca. I ja dic, si et sembla, anem ja amb la resta de marcadors de la jornada.
I ens centrarem sobretot en el grup 5 de Tercera Federació, amb l'empat a 0 del Vilafranca davant el Badalona. Un partit en el qual el degà penedesenc va tenir més presència ofensiva que el rival en el primer temps, destacant una centrada tancada d'Arnau Quadres i dues arribades d'Adri Toro. Una primera part que es va tancar amb la lesió d'Eric Via, el capità, que va haver de marxar abans del descans. A la represa, el Badalona va tenir més presència ofensiva i al minut 64 tenien un penal a favor que aturava el porter del Vilafranca, Baro, en dues ocasions. Aturava el penal i també el refús, que també podia aprofitar el llançador, Batanero. El Vilafranca, que va acabar amb quatre homes a davant, intentant buscar el gol, però no va ser possible. Una victòria en els últims 10 partits i l'equip a 4 de la permanència. Escoltem el tècnic Carles Moya.
No ha estat possible. Un altre empat aquí a casa, davant d'un Badalona que, home, portava una bona ratxa positiva de resultats, és quart a la classificació. S'esperava doncs, un Badalona que donaria molta feina, però podríem dir que la primera part el Vilafranca ha dominat, crec jo, que ha dominat, ha tingut molt bona actitud, molt bon treball dels teus homes i l'únic que falta, evidentment, que és el gol.
Sí, la veritat és que aquesta setmana havíem preparat una petita variant. Crec que ens ha sortit molt bé la primera part. Estàvem dintre que cap dominant, els teníem ells enfonsats a la seva àrea. Hem creat 3-4 ocasions clares, però clar, si no les materialitzes, la veritat és que és molt difícil guanyar partits així.
Doncs és molt difícil guanyar partits així i és el que necessita el Vilafranca precisament, que aquest proper diumenge a les 12 del migdia visitarà el Castelldefels, últim classificat, equip que té ara mateix a 2 punts. A la zona de descens, que obre el Vilafranca amb 29, Rapitenca penúltim amb 29 i Castelldefels últim amb 27. Els alpenadesencs ara mateix a 4 de la salvació, que marca el Sant Cristòbal amb 33. Això sí, cal tenir present que amb els descensos que es poden produir des de la segona federació, convindria finalitzar 5è per la cua, una 14a posició que el Vilafranca ara té a 6 punts. Per tant, empresa complicada de l'equip de Carles Moya, que porta una ratxa nefasta de resultats. Com hem dit, una victòria en els últims 10 partits i ja són 4 jornades consecutives sense guanyar. Diumenge al camp del Castelldefels, tota una final per la permanència.
Eric, gràcies i bona setmana.
Molt bona setmana.